Fenòmens Naturals, el programa de ciència de Ràdio Ferró. Hola, bona tarda. Retornem aquí de tardor. Ja ens hem saltat tot l'estiu. I aquí som, de nou, a Vilaurània, Equipament Municipal de Ciència de l'Ajuntament. Estem a Ràdio Ferró amb la Quima Parra, que ens fa de tècnic de so, i us parla Cristina Junyent. Endavant! La saviesa popular i la tradició oral han cristal·litzat al llarg dels segles en un corpus de refranys i frases fetes que reflecteixen la nostra memòria col·lectiva, el caràcter del país i la vitalitat de la llengua catalana. Els refranys, les dites populars, han tingut un pes decisiu en la configuració de la nostra cultura. Són exposicions en forma de sentència d'una idea, la qual ens traspua un ensenyament de referència en temes tan diversos com el temps, la feina i, evidentment, les malalties i els remeis de salut. Es diu que el refranyer és una font de saviesa, però sabem què tenen de cert i què de fals els seus ensenyaments? Fins a quin punt l'experiència i la saviesa popular ha estat contradita o bé reformada per la biomedicina? En base a aquests objectius, el projecte de divulgació científica Cura't en Salut, que van promoure des de Bellvitge, Lidivell, i va rebre el Premi de la Societat Catalana de Biologia en Divulgació, vol divulgar conceptes que siguin útils per la cura de la salut i vol posar en valor el patrimoni que representa el refranyer català i analitzar la seva veracitat científica. Per aconseguir-ho, tenim amb nosaltres les dues persones que van impulsar aquest projecte, que són Júlia Benito i Joan Duran, membres de la Unitat de Comunicació i Mecenatge de Lidivell. Júlia Benito és biòloga i té un mestratge en nutrició i salut. Hola, Júlia.
Hola, bones.
En Joan Duran és doctor en bioquímica, és escriptor, és poeta i té premis de poesia i també és professor associat de la Universitat de Barcelona. Joan, Júlia, com se us va acudir la idea de fer un projecte, presentar-ho? Us va donar diners per tirar endavant la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació? Com se us va acudir? Amb qui vau contactar? I com va ser el procés de... Júlia, comences tu, sembla, no?
Doncs va ser cap allà a la tardor de l'any del 2022, o sigui, ja fa 2 anys, que vam veure que s'obria la convocatòria de Joan Oro per la Divulgació,
sí,
de la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació, i vam dir, va, doncs pensem algun projecte així de divulgació xulo. I parlant al despatx, sense cap mena d'expectativa de tenir grans idees, se'ns va acudir a analitzar refranys perquè vam començar a pensar en refranys graciosos que parlaven de salut i d'allà vam anar engrescant-nos fins a acabar escrivint tot el projecte i demanant-lo i ens el van donar.
Vosaltres esteu a Idivell, l'Institut de Recerca de Bellvitge, el de Bellvitge, que està vinculat a la Universitat de Barcelona i a l'Hospital, no?
Sí, 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 sí.
Quin va ser el procés?
En aquest sentit, com vam començar a analitzar i a buscar refranys, diguéssim, el primer pas va ser trobar que realment tinguessin una vinculació amb el món de la salut i amb el món de la recerca biomèdica, que és, diguéssim, el que nosaltres treballem des de l'Idivell, i també tenim experts en molts camps de la biomedicina i en molts camps de la salut que van pensar que podien intervenir d'alguna forma en aquest projecte demostrant la veracitat dels refranys o bé refutant-los. Per tant, doncs vam tot el conjunt de refranys, que n'hi ha moltíssim, alguns que estan relacionats amb les formes de vida saludable o amb la salut o amb l'alimentació, doncs vam triar, diguéssim, els que d'una forma més clara es poguessin demostrar o refutar, diguéssim. Tot i que això és una mica complicat, no? Perquè a vegades la línia entre el que és cert i el que és fals no és tan clara. És a dir, després si parlem d'algun dels refranys que
vam analitzar... Digues ara un exemple, sí.
Alguns dels refranys que vam analitzar, clar, a vegades penses, home, o sigui, sí que podem dir que és fals, però malgrat sigui fals en, diguéssim, la seva totalitat, també és veritat que segons com te l'agafis o segons com el llegeixis, doncs és una recomanació que podria agafar també de l'altra banda, no? Per exemple, hi ha un refrany que ens feia molta gràcia, les àvies i els avis, que deien el vi fa sang. Vull dir, si ho preguntes a qualsevol expert en addiccions, per exemple, doncs clar, dirà que tot el que contingui alcohol, doncs bàsicament és una nefast per la salut, no? Però per altra banda, també, clar, també s'ha demostrat que alguns components que pugui tenir el vi, per exemple, doncs poden ser protectors cardiovasculars en segons quines dosis. Clar que, diguéssim, els efectes negatius sobrepassen els positius, però, diguéssim, que sempre hi ha una línia fina, no? A vegades para que hi ha molts factors que poden intervenir, clar, no? Però, clar, en un projecte d'aquest tipus de divulgació, que com explicarem després, doncs està basat en unes peces breus, en unes explicacions que havien de ser molt sintètiques, doncs clar, havíem d'anar molt de cara a barraca, no? I de simplificar.
Primer vau fer la tria de refranys, m'imagino. Tenia un límit?
Teníem límit de lo que els nostres investigadors podien fer, el temps i, sí, la capacitat de publicació de les nostres xarxes. Preferíem fer-ne menys i fer-los millor que no fer-ne molts i al final que no quedessin tan bé. I vam decidir que 10 era un bon número.
10 està bé. Es poden trobar a YouTube?
Es poden trobar a YouTube, a l'Instagram, també al Facebook, Trivell.
Vale. A més del programa que es diu Fenòmens Naturals, tenim un blog que també es diu Fenòmens Naturals i penjarem el programa, pengem habitualment informació complementària, posarem els enllaços als vostres refranys. Un cop teníeu la llista de refranys, ja teníeu la persona que podia parlar o va ser posterior?
No, vam anar diguéssim, a buscar les persones que ens podien participar en aquests vídeos. Primer que els hi fes gràcia participar en un projecte de tipus divulgatiu. Doncs els vam anar a buscar també una mica en funció de les diferents àrees de recerca que té l'IDIBEL. També doncs, balancejant la participació d'homes i dones i de diferents perfils també de recerca, no? des de caps de grup fins a investigadors més joves. I va ser una mica buscar un encaix d'un puzzle, clar, perquè tothom s'hi sentís representat i a més a més doncs, que la tria de refranys fos prou àmplia com per abarcar diferents temes des de l'alimentació fins a la cura de la salut, fins a falses creences sobre els remeis naturals, etc.
Quant de temps us va durar tot el projecte? Perquè diu que fa 2 anys us ho veu proposar. Sí. El resultat de la fundació ho donen?
El desembre ja sabíem la resolució perquè al gener ja podies començar a executar.
I vau estar tot l'any?
No tot l'any. Ja n'hi vam començar ja sabent que ens el donaven tota la planificació, analitzar, triar refranys, bueno, com els definitius. Clar, llavors va haver-hi preparació dels guions i tot i vam gravar el maig.
Sí, aproximadament al maig, sí. Perquè les peces que van ser... vam fer com 2 temporades. Una temporada amb 5 peces i una altra segona temporada amb 5 peces més. La primera la vam treure abans de l'estiu, el juliol del 23, i la següent temporada la vam treure just després de l'estiu, cap al setembre.
Ara fa un any.
Mm-hmm.
Sí, exacte.
Com va anar? Es van avenir? Va ser fàcil? La gravació la vau fer tot a Bellvitge?
Sí, vam muntar una mena de plató improvisat amb una sala de reunions de Bellvitge que la vam desmuntar tota i vam muntar una mena de plató amb una productora audiovisual, evidentment, perquè els vídeos, aquest tipus de vídeos, si busques qualitat, doncs necessites un equip extern, no? Sí. Que et munti la il·luminació, el maquillatge, tot, i després la postproducció dels vídeos. Bueno, vam organitzar una sessió maratoniana de rodatges. Em sembla que ens han
repartit. Una i mitja.
Una i mitja.
Una jornada completa i mitja jornada.
Per fer els primers 5?
No, fer tots els vídeos.
Tots alhora.
Els vam gravar tots en un dia i mig.
Els vam gravar tots alhora. De totes maneres, els investigadors i investigadores ja tenien el guió que s'havia de rodar i ja se l'havien empapat, diguéssim, ja se l'havien estudiat. I amb ells, evidentment, vam discutir el contingut del guió. Ells no van ser uns presentadors, sinó que van intervenir, diguéssim, amb els continguts del que es deia.
Sí, inclús després, en la mateixa gravació, també van dir, bueno, això prefereixo explicar una mica diferent, van passant coses durant el rodatge que, bueno, després es munta el vídeo i ja està.
Però van ser seus.
Clar, tots investigadors que tenen agendes complicades i si un et canvia l'hora i has de canviar per una altra, que no podia una altra hora.
Això sí,
fer un altre puzzle només d'horaris de rodatge. Per sort ho vam poder solucionar.
El vídeo és curtet.
Un minut, doncs.
Sí.
Un minut de vídeo. Mm. Pues clar, la gent no es pot imaginar al darrere, cada minut és més d'una hora de gravació o gairebé una hora, no?
Sí, és complex perquè s'han de fer més d'una
presa.
Més d'una presa i perquè sempre hi ha errors. Si ho diré d'una altra forma que en quedarà millor, etc. Sí. Però sí, la presa final dura un minut. El que passa és que nosaltres vam decidir presentar aquest projecte a través d'uns passos a les xarxes socials. És a dir, no llançar el vídeo i ja està, sinó fer una presentació del refrany, o sigui, fer com una caràtula, diguéssim, i preguntar a l'audiència a través de les històries d'Instagram, preguntar què pensaven, si allò era cert o no era cert. Llavors ens deixàvem aquesta enquesta viva durant un temps, no recordo si eren 3 hores o...
Del matí a la tarda.
Sí, del matí a la tarda aproximadament, i llavors penjàvem la resposta de l'investigador.
La solució, diguem-ne,
exacte,
entre les cometes que, exacte, pot tenir una resposta mèdica.
Exacte.
No?
Que així favoríem una miqueta que la gent estigués pendent de les nostres xarxes i més, i la interacció també.
Clar,
que
el diàleg...
Si no, veus el vídeo seguit i ja està. En canvi, pues, amb les enquestes veies quanta gent estava atenta. Va respondre bastant.
Sí? Sí. Però que bastanta gent, què vol dir?
Bueno, més de la mitjana virtual a les xarxes de l'IDI Vell. En total, cada enquesta de l'Instagram rebia unes gairebé 50 respostes.
No està mal. No està gens malament per estar unes hores.
I per ser un perfil, al final, científic. No és fàcil guanyar seguidors.
Clar.
I al Twitter també es feien les enquestes. Passa que, clar, es confon una mica perquè era base de like o retweet, llavors, si tothom estava participant, però també més o menys la mateixa participació.
I després, a més, vam considerar, clar, aquests vídeos breus d'un minut potser els hi faltava una mica més d'explicació, no? Una mica més de justificació de la temàtica. Llavors va ser com vam obrir el projecte a treballar conjuntament amb Verificat, aquesta organització de fast-checking i de verificació, tant en àmbit polític com en àmbit social com en àmbit científic. I llavors, cada un d'aquests refranys, a part de tenir el vídeo protagonitzat per un investigador de l'IDI Vell, tenia un article que explicava i que engreixava el material i donava més justificació, explicació i també opinió no només d'investigadors de l'IDI Vell, sinó d'altres investigadors d'arreu de Catalunya.
També posarem l'enllaç. Passaríem ja al contingut. Diu, una poma al dia el metge t'estalviaria. Què?
Aquesta, clar, si te la prens en el sentit literal, òbviament és que no, per menjar-te una poma al dia no aniràs al metge,
això està
o
clar,
tindràs la millor salut, però vam decidir interpretar-la en el sentit així més ampli i dir que sí, que menjar fruita, verdura, menjar bé t'ajuda a prevenir malalties i per tant anar menys al metge. Per tant, la persona que vam decidir que expliqués aquest refrany és la doctora Marta Crous, que és del grup de nutrició i càncer i que de fet està especialitzada en alimentació i exercici físic per prevenir el càncer, per tant és el que més es relaciona amb el títol del projecte, que és Cura't en Salut.
Però aquesta dita està en moltes llengües. Els anglesos també la tenen, no? De Napa Day.
Keeps the doctor away.
Sí. Una altra expressió. Això de menjar pels ulls. Què em podeu dir?
Aquesta expressió la vam posar perquè nosaltres tenim un grup molt potent de recerca que tracta sobretot els trastorns de la conducta alimentària i vam pensar que parlar de la conducta alimentària era un tema candent i que a més podia interessar també al públic jove. I de fet la persona que va parlar arran d'aquesta dita és el doctor Fernando Fernández Aranda, que d'ells ens va dir que sí, que era cert, no? que els productors de segons quins aliments, no? de pastisseria industrial, doncs es cuiden molt, doncs que aquests aliments siguin molt atractius per idealitzar, diguéssim, a un seguit de consumidors compulsius.
I tant s'ha de fer, no? Un altre. El que pica cura, que hi ha d'això? Quan et tiren l'alcohol.
Sí, a mi de petita també m'ho deien i m'ho creia, fins que fa poc, abans de fer aquest projecte, però no tant abans, vaig llegir que no, que realment no té per què curar un producte desinfectant. Així que la Maria López, una investigadora del grup d'infermeria, amb molta experiència en tractar ferides, va explicar que no té per què picar per curar i que, de fet, posar-te alcohol o aigua oxigenada en una ferida o un tros de la pell que està una mica sensible no és una bona idea perquè et resseca encara més i et va malbé.
Cosa dolenta fora del ventre?
Aquesta és una de les dites més divertides que vam desenvolupar en aquest projecte, que de fet la va protagonitzar el Jordi Guiu, que és un investigador en medicina regenerativa, que estudia la regeneració del teixit intestinal, no? I evidentment doncs és cert, tot el que ens fa mal el ventre s'ha d'expulsar de la forma més ràpida possible, tant siguin vòmits, diarrees, perquè és un símptoma doncs de que hi ha una infecció o que hi ha un excés de líquids, per exemple, de pH àcid, que s'han de d'eliminar el més ràpid possible, i és la dita més escatològica de totes les que vam tractar, perquè n'hi ha més de dites escatològiques, com ja sabeu, el català és una llengua escatològica.
Que té això, sí.
Doncs vam riure molt amb aquest refrany.
Molt divertit, sí. I el refredat entra pels peus?
Un altre que és fals. El refredat no entra pels peus. El refredat, de fet, és un virus que entra per les vies respiratòries. És veritat que si tens els peus freds i passes fred, potser ets una mica més susceptible a agafar un refredat, però no és que t'entri pels peus. Per això la doctora Carmen Arbanui, del grup d'epidemiologia de les infeccions, que està a l'Hospital de Bellvitge, va explicar que no. Que el que has de fer per no refredar-te és quan tu saps tossir del cols en lloc de la mà, el que vam aprendre amb el Covid, i abrigar-te, sí, però no perquè entri pels peus.
Yeah.
Però està millor.
I un altre que és una mica durilla, no? Necessita xarop de bastó. Jarabe de palo.
Aquest refrany, que també està en castellà, evidentment, sí, el vam tractar amb el doctor Carles Soriano, que és un psicòleg clínic de l'Idivell, perquè volíem parlar, evidentment, de l'educació dels infants, funcionar doncs, amb un sistema més dur, no? Més de represàlia, o a través d'una educació amb positiu, reforç positiu de la conducta dels nens. Evidentment, doncs, el xarop de bastó no funciona i està demostrat que no funciona. O sigui, que l'escalada de violència amb els nens no funciona, perquè és el contrari, no? Perquè se te'n va a la contra. Clar. I amb aquesta explicació va parlar una mica de les neurones mirall, de com els nens imitaven el comportament dels grans i com això, no? Com aquest reforç negatiu, doncs, era contraproduent.
Un altre, i estem acabant, és no et facis mala sang.
Aquest és el meu preferit. I de fet potser és el que estàvem parlant el dia que se'ns va acudir la idea.
No sé.
Bueno, el tema de no fer-te mala sang és la recomanació que et dona, doncs, quan estàs preocupat per alguna cosa, o ja no serveix donar-li més voltes, para de pensar-hi, no t'hi facis mala sang perquè no t'aportarà res. L'investigador que ho va explicar és el Cristian Ochoa, que és el líder del grup de psicooncologia, és a dir, que ajuda els pacients amb càncer a gestionar millor les seves emocions, etc, que com podeu imaginar és complicat, i va explicar que, bueno, sí, la recomanació està bé, però el significat no és veritat, no és que la teva sang es torni dolenta. Crec que el vam posar com a fals, però és d'aquests que allà, depèn de com l'identifiquis. El que fem és secretar certes hormones, com el cortisol, per exemple, que t'estressen i circulen per la sang, però ja està, és l'única funció que té la sang en aquest sentit.
És ansietat, sí, la distribueix, no? Exacte. Després hi ha una altra que ara no se sent gaire tan antiga, per dir-ho així, no? És el se't passarà l'arròs.
Sí, aquest el vam comentar amb la doctora Anna Veiga, molt coneguda,
sí,
investigadora en temes de fertilitat, en cèl·lules mare, i vam parlar d'això, no? Doncs que realment, doncs, de fet, és cert, no? Que les persones, doncs, quan passen certa edat, doncs és molt més difícil que es quedin embarassades, sobretot les dones, però no les dones, sinó també els homes, perquè la qualitat del semen també empitjora amb l'edat. Bueno, va parlar una mica de les recomanacions, no? De com la medicina ha evolucionat i pot donar suport a les parelles que, ja sent més grans, doncs, tenen dificultats per quedar-se embarassades, però també, doncs, una reflexió social, no? De dir, perquè estem esperant tant a procrear, perquè després tot s'ha de medicalitzar.
L'últim, per la memòria, que ho has de pensa.
Aquest és divertit, també.
Aquest sí, és divertit, perquè jo crec que ho ha dit molta gent, però ningú es menja les cues de les panses.
El primer que les trobis.
Clar, que és la branqueta, el pessic, sí, que aguanta la pansa, que és un tros de branca. No sé d'on surt aquest refrany, però bueno, és fals. I la investigadora que ho va explicar és la Meritxell Pons, que és del grup de regeneració i cèl·lules mare, és a dir, medicina regenerativa, que és una àrea que ens ha costat molt incloure-la en aquests refranys, perquè, clar, no, vull dir, són refranys tradicionals, no se sabia el que era la medicina regenerativa. Però bueno, com que feia temes de neurologia, i és fals. Sí, les panses són molt bones per la salut, però menjar cues de pansa no et farà tenir millor.
Un altre punt que us heu trobat, no? Aquestes malalties que s'estan trobant ara i les noves especialitats mèdiques, doncs no tenen refrany que corresponent.
Clar, sí, per això la temàtica majoritària era alimentació i, bueno, aquest tema de l'educació, no faci mala sang, el xarop de bastó.
És un bonic recull. L'últim que queda és el bifassang, que ja l'hem comentat abans, i no sé si hi ha alguna cosa que us quedés per dir.
El preferit del Joan.
És sí. Ah, mira, per això l'has dit tu també.
Sí, perquè jo sóc de la cultura del vi i em feia gràcia comentar aquest refrany. Evidentment, doncs, la sang la fan les cèl·lules productores de sang, les cèl·lules hematopoietiques, no tenen res a veure amb el vi ni amb l'alcohol, i evidentment és un refrany que és fals.
Ara, que has dit això de l'hematopoiesi, t'he de demanar que m'expliquis una cosa, o que expliquis pels nostres oients, una etimologia preciosa de l'hematopoiesi i la poesia. Em va encantar quan ho vas dir.
Bé, sí, perquè la poesia és la creació. Clar, evidentment, sí. la creació de la, amb la paraula i, en aquest cas, doncs, amb les cèl·lules, totes les cèl·lules tenen un procés de poiesi.
És preciós. Quan t'ho vaig sentir explicar, vaig pensar, ostres, no se m'havia acudit, no? Que això, que les cèl·lules noves es fan per una citopoiesi, per dir-ho en general, que és la poesia. Teniu alguna cosa més a afegir?
Que ens agradaria continuar aquest projecte si més endavant.
Ostres, això seria
fantàstic.
Una
segona temporada, no?
Que us van donar el premi de la Societat de Biologia. Perquè la Societat de Biologia, una filial de l'Institut d'Estudis Catalans, convoca uns premis de divulgació, són els que hi ha aquí a la taula. Jo vaig guanyar l'anterior.
Sí.
I després vosaltres, vull dir, em feia molta gràcia convidar-vos. En aquesta convocatòria us tu presentes el teu projecte, que dius, mira, estic satisfet o satisfeta de com m'ha quedat, i el presento a veure què passa. I us el van donar.
Sí.
Això va ser el juliol, a principis de juliol.
La primera o segona setmana de juliol vam anar quan celebren la nit de la biologia allà a l'Institut d'Estudis Catalans. La veritat que no ho esperàvem. Perquè havíem vist els altres projectes, ens havien semblat molt xulos, no sé. I bueno, vaig pujar representant a l'Idi Vell allà a l'escenari i de cop, pues, sorpresa, ens havia tocat fer l'discurs tot i molt contents, la veritat.
Home,
perquè
sí,
que es reconegui... I la feina, i clar, va mencionar coses que potser nosaltres no havíem valorat tant de la nostra pròpia feina.
I a més està bé perquè són col·legues que et premien, vull dir que això té un plus.
Sí, no? I després tothom venint a preguntar, i hi ha més gent que ha mirat els vídeos des de que ens van donar el premi, així que alguna repercussió ha tingut. I ara convidem a tothom que ens senti a entrar a les nostres xarxes i xafardejar.
Sí, perquè de fet és un projecte que comentar refranys sembla una cosa doncs, arcaica, que no està, diguéssim, amb el llenguatge popular que s'utilitza avui en dia, no? Vull dir, cada vegada s'utilitzen menys els refranys i la gent jove, doncs, hi ha algun friqui que l'utilitza, però són refranys que si no es posen a la palestra, doncs és possible que es vagin perdent, no? Però, en canvi, la nostra idea era utilitzar aquest refrany, o sigui, anar a l'arrel de la cultura popular, però presentar-los d'una forma el màxim de moderna possible i el màxim d'atractiva possible per intentar captar l'atenció doncs, de gent més jove, també, i de posar-ho en valor a les xarxes socials, que doncs, moltes vegades les xarxes socials, quan un les mira, doncs, no està per llegir grans articles ni grans dissertacions, sinó que l'impacte també és no, doncs, una imatge fresca o una realització... activa, més encara un públic més general, no? Llavors, crec que és una de les gràcies del projecte va ser aquesta, no? Intentar donar una cara més amable i més atractiva a un coneixement doncs, que quedava en els llibres d'història.
O d'àvia, no? Diguem-ne, sí.
I que, a més, implicar-hi doncs, els investigadors, perquè, clar, nosaltres tenim la fama de que quan demanem coses als investigadors sempre ens diuen, mira, ja estan aquí els de comunicació que ens demanen que anem a fer un joc, que anem a fer una xerrada, que anem a fer... Però clar, quan els vam demanar que parlessin de refranys populars i a més els vam anar a dir, no, és que volem que comentis aquest refrany. Ens van dir, ostres, i això com...
Per on t'ho agafem?
Sí. Però bé, els vam anar ajudant.
Segur, els guions els veu fer vosaltres en col·laboració, però la base era vostra, no? Suposo.
Sí, les primeres idees... Sí, després amb ells, perquè clar, al final ells són els que tenen el coneixement. Però s'ha d'adaptar el que ells saben a que duri. La seva explicació potser dura 30-40 segons, perquè hi ha la caràtula, el tancament del vídeo. Després s'ha de posar en un llenguatge que entengui tothom, que va ser en col·laboració.
Sí, no és tan fàcil, però més que s'ho havien de fer seu.
Clar, el punt mig de que s'ho fessin seu, però que ho entengués tothom. Sí. Fins i tot públic allunyat de la ciència, perquè crec que amb aquest projecte hem arribat a gent que potser li interessa la llengua o... i de la llengua i la tradició catalana i tal, però que potser no havien entrat gaire en contacte amb la ciència.
Clar, i després va estar molt bé anar a buscar els de verificat per donar com resposta.
Sí, per nosaltres va ser molt important perquè bueno, també és un segell de qualitat, no? Que t'acompanyin doncs, una organització doncs, que es dedica precisament doncs, a verificar o a falsejar, doncs, a falsar, diguéssim, a afirmacions. I fer-ho també amb aquesta delicadesa que no tot és blanc o negre, sinó que bueno, hi ha interpretacions també a vegades i que també al llarg de la història de la ciència hi ha hagut diferents opinions també. Perquè, per exemple, el refrany del vi, altra vegada torno al mateix, doncs durant una època s'havia dit que el vi negre resultava que era cardiosaludable. Bé, sí, clar, però segons com tu miris, no? Segons si tu mires només pel cantó dels fenols o tu mires pel contingut en alcohol.
molt interessant, una molt bona feina i divertida.
Moltes gràcies.
Sí.
No, com vosaltres.
Gràcies.
Doncs ho deixem aquí. Diem adéu a Júlio Benito i Joan Duran. Moltes gràcies per haver vingut. Ara entenem una mica més com hem d'agafar la saviesa popular en relació a la salut. Gràcies també a Quima Parra per ajudar-nos aquí a la taula de so. S'acomiada Cristina Junyent i els oients us esperem d'aquí a pocs dies amb més ciència. Ja sabeu que ens trobareu a iVoox amb dues os i al blog fenomensnaturals.net. I fins aquí Fenòmens Naturals, el programa de ciència de Ràdio Ferrer.